Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Avui s'ha fet públic el cartell del Vida, el Festival de Vilanova i la Geltrú, que tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de juliol a la Masia d'en Cabanyes, de la mateixa localitat barcelonina. Ens ho ha explicat en Toscano també. En aquesta desena edició del Vida Festival estan confirmats ella, Mia, Paolo Nutini o el mític grup Mujeres. Tot això el dia que també s'ha fet públic quin serà el poema del Dia Mundial de la Poesia d'aquest 2024, que recordem serà el proper 21 de març, Dia Mundial de la Poesia, i també l'arribada de la primavera. Doncs bé, el poema escollit per l'edició d'aquest any és M'he estimat molt la vida, de Vicenç Andrés Estellers, de qui enguany commemorem el centenari del seu naixement. I per lligar, doncs, els dos temes, què millor que la mateixa cantant britànica Mia, que ens transmet vida i sobretot aires de primavera amb el tema que estem escoltant, Papers, Planes. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts que passen a mateix de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque.
Que esbaradet avui.
Sí?
Una mica.
Per què?
No ho sé. No sé què em passa.
Que és divendres,
no sé què ha passat avui, no sé si ho heu notat, avui a la redacció no sé què
avui
passava.
Avui o ahir?
Estàvem embriagats.
De les pastes de l'Ignasi.
Sí.
Però per què et refereixes?
Bueno, és que a veure, Mercè, tampoc ho hem d'explicar tot, però hi vam anar a concert.
Digue-ho, home.
No, i que ens ho vam passar molt bé.
Què hi havia? Hi havia alguna cosa...
Mira, hi havia el Toscano, hi havia l'Olma.
Tot hi havia tot Radio Estel. El Palau de la Música.
La Julve. Hi havia...
Ah. Sí, bueno. Sí, sí. Hi havia el boi millor de Radio Estel.
Sí, però sobretot qui hi havia?
El Pau.
Quin Pau? Pau?
El Pau Lebon. Lebon.
Sí.
Pau Lebon, d'Antonio Font, que és simpatiquíssim i va fer un concertàs espectacular, que vam plorar en diverses ocasions. Vam ballar, vam celebrar la vida,
però
i allò va ser
meravellós.
Què vols dir?
Per què simpatiquíssim?
Perquè és el seu caràcter.
Però per què ho saps, que és simpatiquíssim?
Bueno, perquè el vam tenir aquí, al Fabricació Pròpia, va fer una entrevista. Una persona amable, humil, simpatiquíssima, propera, que dius, m'agradaria, doncs, això, tenir-la a contactes, tenir-lo de col·lega.
A prendre res, un cafè, ara, i seguir parlant.
Pau, anem a fer una cerveseta, a celebrar el divendres, vinga.
Cap allà.
Sí.
Podreu recuperar aquesta entrevista que fa referència a la Jarque amb Pau Debon, cantant dels Antonio Font, que va estar aquí al Fabricació Pròpia. Recordeu, a Ràdio La Carta o a través de la teva, que segur que ja tens l'aplicació de Ràdio Estel. Dit això, deixa'm, que és que clar, hem passat així. Francisco!
Jo no hi vaig anar perquè no sóc jet set de Ràdio Estel.
Però tu vas participar en l'entrevista.
Això sí.
Perdoneu
sí.
Una cosa, les entrades, o sigui, les vam comprar de fa temps, eh?
Sí.
Això ho vam parlar. I no és que no avisessiu, eh? És cosa meva.
Ho vam dir.
De fa temps, sí, de fa temps. Sí. Qui tampoc tenia entrada, la Marta Medina. Marta.
A mi no em va avisar. Directament. A mi no se'm va avisar.
No, va, digues la veritat.
És veritat, a mi sí que em van avisar. Volia una mica de polèmica.
Ja entra així, eh?
Entra fort avui, eh? Sí, mare sí. meva, no vull arribar a pensar com serà l'escola
de boomers.
Un altre boomer, o gairebé, és en Ferran Capdevila, des de la Peixera, al món digital la Vanessa Carrasquilla i la Mercè Mondelo, i al món sonor avui José Matosas i Paula Moreno. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Teixe, Maria.
Jo no conec de res. No sé qui és.
A l'Asher.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que d'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i avui farem la digestió amb Sergi Albert. Tots el coneixem per ser un dels àrbitres més estimats a casa nostra.
Mític.
Exàrbitre de primera divisió i comentarista esportiu, perquè avui a Jarque,
sí,
la digestió
home,
amb ell,
sí,
per parlar d'una possible novetat alerta en el món del futbol.
Targeta blava.
Estarà a mig camí entre la groga i la vermella i comportarà l'expulsió temporal dels futbolistes. Però abans, avui, és el Dia Mundial de la Pizza, i és per això que parlarem amb Luigi Di Domenico. Ell és autèntic... A veure, jo no sé gairebé com pronunciar-ho, això, Jarque.
Mira, pizza. Jo no sóc del Domenica, però jo li diria Luigi Di Domenico.
Però, no, però autèntic pizzaiolo.
Pizzaiolo.
Pizzaiolo. Napolità.
Perfecte.
I assessor gastronòmic especialitzat, com no podia ser d'una altra manera, en el món de la pizza.
Ecco. Tintarella di luna.
Vinga, va, i avui farem la tertúlia als quatre gats i un coixí amb en David Serra. Després vindrà l'Omar Samba, cantant i concursant d'Operación Triunfo, perquè avui ens ve a presentar el seu primer single, Medina.
Exacte.
Tengo que parar.
Y aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. Y no combinan mis cortinas con tus entretelas.
I després vindrà el mestre Virgili, Josep Maria Virgili, que avui, en la seva secció de fabricació de llengua catalana, estarà acompanyat del cantant sicilià Enthus.
Enthus.
La setmana que ve, el cantant oferirà un concert a Barcelona. Es tracta d'un concert exclusiu on presentarà un jazz melòdic íntim i Jarque, amb aroma mediterrani.
Molt.
M'agrada aquest jazz. I després parlarem de l'any nou xinès, que comença aquest dissabte. Sabeu que avui és cap d'any o no?
Sí, home, i tant. Uri, que no ho has celebrat?
Jo tampoc.
Jo tinc seqüeles encara de la setmana passada i no... Avui és cap d'any, eh? Sí.
Avui és cap d'any. Clar, i és per això que avui parlarem amb la Mei Lan Cao, que és la tercera generació del fundador del primer restaurant xinès a Barcelona.
Shanghai.
Ella va fundar el primer dim sum club de la ciutat, ara porta el grup Cao, i parlarem d'ella, sobretot de com estan havent-hi aquests preparatius d'aquest any nou xinès. I rematarem el divendres amb el DJ i productor musical Carlos Bayona. Avui el nostre Bayona ens farà escoltar i repassarem amb ell les cançons nominades a millor cançó original, que, per cert, aquest dissabte toca Goya.
Demà.
És veritat.
Sí, sí, sí.
Per tant, aquest cap de setmana està molt intens.
No la veuré.
I així, arribarem a les 6 de la tarda. Nick. 8 minuts que passen de 2:45, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Molt bona tarda de nou.
Bona tarda.
Ahir a la Realitat Paral·lela parlàvem de la pagesia i avui, doncs, no deixem els camps, però això sí, canviem de gremi.
Sí, abordarem el gremi dels amos i senyors dels camps de futbol, perquè avui passarem revista amb el defensa de metall, brut com la tinya, això sí, Fernando Hierro, protagonista de la nova edició del còmic de la Jet Set, la revista Hola.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola, fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. como una ala.
Jo quan vaig al quiosc i em demanen què li poso, senyoreta?
Arribes cantant això.
Per favor.
Em aclareixo la gola i començo a cantar la cançó de la Jurado i després ell ja sap a què em refereixo.
Home,
ja ho entenc. A veure, d'entrada us agradarà saber que l'article que us porto avui el signa el Luis Nemolato.
Home!
Garantia.
Per favor.
Sabeu, ja és garantia.
Home, tu diràs.
I us preguntareu de què va avui el reportatge. Doncs com tots, de calés.
Clar.
La gent que el protagonista volen calés, en aquest cas Fernando Hierro i Fanny Stipkowicz, que viuen des de fa anys, per cert, a Mèxic, i, atenció, ens presenten el que feia temps que esperàvem veure.
A Mèxic?
El seu fillet. Viuen a Mèxic, sí, perquè aquest home està en un club, el Chivas, de Mèxic, que està fa de directiu.
Sí.
S'hi ha portat la dona i ara doncs, tenen una criatura, el fill, el Nicolás Valentín, que el presenten en exclusiva a la revista Hola, sense pixelar. Que això...
Això no s'havia vist, eh?
La criatura es pot veure sencera, sense els quadrets aquells petits que li difuminen
no
la cara.
No és la praxis habitual.
I això què vol dir? Una sola cosa. Més calés.
Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de...
El Nicolás Valentín, fill del Hierro, encara no va amb el balón en los pies perquè és molt petit, té mesos. De fet, encara no es pot ni controlar la bava, perquè, pobret, no pot, és molt menut, és un bebé, però ja fa calés, que això té molt mèrit.
Home, i tant. Nosaltres des de ben petits aportant a casa, ajudant.
Exacte. Tornem, però, a l'autèntic protagonista de l'espai setmanal de Lola, que no és Nicolás Valentín ni Fernando Hierro, és Luis Nemolato, com sabeu, que arrenca el seu reportatge que dedica al Fernando Hierro i a la seva dona amb molta força, servint-se, com sempre, d'una prosa lírica, fins i tot diria que trobadoresca, per parlar de l'amor que es professen Fernando Hierro i Fanny Stipkowicz, a partir d'ara, el Fernando i la Fanny. Diu Luis.
Què és aquesta meravella?
Aquesta gralla de... de l'edat medieval.
Però és una versió de...
Però és d'aquell temps, eh?
Tant, de l'edat mitjana.
Sí, home, sí.
Gravat en disc de pedra.
El que ha fet Shakira és una versió.
Molt clar, plagi, clar, clar. Molt plagi.
A veure, Luis Nemolato parla de... Comença així l'article, eh? En sec, un amor puro, casi inexplicable. Potser perquè el Hierro no sap formular frases completes. Això no ho diu el Nemolato, això ho dic jo.
Això
és una tesi, eh?
Home, sí.
En què et bases?
No ho sé.
Ell es basa en
qüestió
les seves,
de pell,
amb les
de
seves
pell.
Fonts.
Sensacions, sí.
Deixeu-la, home. Que
segueix Nemolato. Diu, porque le faltan las palabras. O porque quizás no haya ninguna que pueda describir claramente lo que siente. Ai. Cosa que reforça la meva tesi de Fernando Hierro i la seva dificultat
Hierro,
en formular palabras.
De qui està parlant?
No, si ho sap. No, no, això no és el menys important, Uri.
Val.
Ell ve aquí a lluir-se. Diu, o porque, clar, parlant d'aquest amor, diu, cuando se habla de amor, nítidamente, no hay nada. Luis Nemolato sap de què parla. Diu que lo suyo es amor sin mesura, sin límites, sin condiciones. Diu, su niño le sonríe en sus brazos y a Fanny Stipkowicz le explota el corazón en el pecho.
Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón.
Això d'entrada, Mercè. Això d'entrada.
Això ho diu el Nemolato, que li explota el corazón a la dona. Fanny.
Això ell ho ha viscut mentre els entrevistava.
Sí, esclar. Tot això ell s'ha nodrit, diguéssim, d'aquesta màgia familiar, d'aquest amor que es professa en els uns als altres. I ell ha agafat la seva ploma estilogràfica, ha fet allò de... com per humidificar-la, i ha començat a escriure com un boig, i li han sortit aquestes paraules de geni. Aquestes alçades de la partida ja no ens hauria de sorprendre o de quedar cap dubte de que aquest, el Nemolato, és un tio amb molt sentit de l'humor i que s'agrada, també.
Sí,
es troba còmode en aquest registre. Total, que aquí el Nemolato, conscient que alguns doncs, no hem sentit mai l'amor que el Fernando i la Fanny senten l'un per l'altre, ens posa exemples pràctics, perquè és una mica el dubte que teníeu vosaltres, sí, també. Què vol dir tant d'amor? Clar, ens deixa una mica descol·locats.
S'ha d'aterrar.
Clar, doncs mira, a la Fanny diu que li cau la bava, com el seu fill, quan veu l'exfutbolista interactuar con el pequeñito. Això és
l'emociona.
Exacte. Diu, i que el Hierro, diu, le canta, le pone flamenco.
Ui.
Diu, más enamoradas ya impossible. Ho enteneu? O sigui, realment, quan ella, perquè us en feu una idea, doncs veu l'exfutbolista doncs fent això, cantant, que també ha de ser bonic de veure el Hierro cantant aquest pobre, aquesta pobra bestioleta, que li canta, diu que li posa flamenco, no sé si ho balla, no, aquí no especifica, no. Doncs es veu que ell aquí sí que es desfà com si fos un bombonet a ple llum del dia. Al llarg del reportatge anem veient fotos de la família.
Aquesta foto...
És que és clar.
És preciosa.
És molt bonica. Uri,
no, no
l'hem penjat
a xarxes, això, no?
No, aquesta no, és una...
No,
és una...
Llàstima. Ho vols penjar. Vagin a Lola.
Home, és bonic de veure.
Han d'anar a Lola.
T'explota el corazón, no?, al veure aquesta imatge.
A punt.
De fet, jo puc accedir a aquest contingut, que és contingut exclusiu.
I
només, sí, jo m'he registrat i només puc accedir a 8 continguts.
Ah.
Has triat bé, doncs.
Jo me l'he jugat, he fet clic, perquè jo necessito més material també per la setmana que ve. Al llarg del reportatge, ara tu hi apuntaves lo de les fotos, i sí, n'anem veient diferents, del pare, de la mare i de la criatura, que la van col·locant a diferents llocs, a l'esquena de la mare, estiradet, pobret al llit, entre els seus pares. He de dir que es porta molt bé i sembla fins i tot que rigui a càmera, és, per tant, un nadó molt professional, i deixa'm dir que també m'agrada molt com va vestit.
Ah, com va vestit.
Molt,
de nadó, eh?
No sé si ho ha escollit ell o els seus pares, perquè, de fet...
Però va de gran, no?
Va molt guapo.
Sí, sí, de minyor.
Jo a mi m'agradaria dur aquesta camisa
de... Però una camisa de senyor.
És preciós.
Però de senyor, el meu avi.
Va amb el conjunt,
sí, sí,
molt conjuntat.
Sí, sí, aquest és
el teu avi. Escolta, Harky, a qui diries que s'assembla al...
El xicatet aquest?
Sí, a la Fanny o al Hierro?
No ho sé, no m'ho facis dir això, perquè...
L'estructura cranial,
sí, que
diria que és de son
pare. La mare no va néixer amb aquesta... És a dir, entén-me. És a dir, la mare s'ha fet algun tipus de retoc a la cara.
A la cara, alguna
per tant,
cosa
sí que és
veritat,
el nen de moment encara no s'ha operat. Potser Fernando Hierro? No ho sé.
No ho sé.
Però, Mercè, mentre anem resolent aquest dubte...
Jo trobo que s'assembla al Hierro, també t'ho diria. Sí.
Així estirat a terra.
Sí, home, sí.
Ell feia bastantes piscines, sí, quan era futbolista.
Bueno, i les provocava.
I les feia, no? Mira, ara que parlarem amb el Sergi Albert, li preguntarem.
Àrbitre, mita. Mira, li podem preguntar per Fernando Hierro.
Fernando Hierro.
Abans no parlem amb l'àrbit dels àrbits, si us sembla, entrem a la segona part d'aquest reportatge, que són les entrevistes. O sigui, primer el Nemolato fa una intro, una introducció, i després comença a preguntar, val? Sí que és veritat que amb les seves preguntes no guanyarà un Pulitzer, però cada setmana pues, et fa passar bones estones i aprenem alguna cosa. El Nemolato comença interrogant la Fanny, la dona, li pregunta coses molt interessants, com ara si com a mare és molt intuïtiva i protectora. I he pensat, bé, jo també li hagués preguntat això.
Primera pregunta.
Sí, d'entrada. Sí. Diu...
És important, és informació de servei.
Claro.
Clar que sí.
És el que vol saber. Diu, doncs mira, respon, les dues coses, ni per tu ni per mi. Diu, i también fuerte. Diu, a veces me asusto de lo fuerte y protectora que soy por naturaleza.
Carai.
De fet, se li veu, eh? Alerta, perquè la Fanny també està ficada en el món aquest de les energies, sabeu? Diu, si se le acerca a alguien que intuyo que no tiene buena energía... El nen, eh? No
però,
el marit.
Però, moment, però el nen, però si que el nen té setmanes.
Jo què sé, però ella...
On l'ha tret?
Ella ja està preveient.
Exacte, jo què sé, doncs potser van al súper i el posa allà al carro,
sí,
saps?
Segur,
allà
segur,
darrere,
segur,
si no se li levanta el cap.
Diu que es veu que ella li diu al Fernando, diu, no me gusta que venga esta persona a casa. Diu, quiero apartar de él cualquier cosa que pueda serle negativo. Diu, nuestro bebé es pura luz. És que, de veritat, que podríem... De veritat, eh?
Ai,
he hagut de retallar tant, perquè podríem estar, Mercè, fins les 6.
Però quan durava l'interrogatori? M'ha fet gràcia.
Un parell de res, que és que ho he vist en digital, doncs...
Quantes pàgines?
No ho sé, jo què sé, un parell.
Lectura en un minuto.
Un parell?
Alerta, perquè, a veure, no tinguem un disgust que la llum, com diu la cançó, porta el foc,
sí,
i el foc a la destrucció, i a veure si tant d'amor i tanta llum, això al final fotrà un pet com una gla. Esperem amb tot que no, val? Esperem que no, perquè, ja us dic, somriuen molt i se'ls veu molt contents. Fins aquí el més destacat de la intervenció de la Fanny, i passem ara, si us sembla, al que realment interessa, al papà de la criatura, que és Fernando Hierro. Ja coneixem les interioritats de la Fanny. Fernando Hierro, que no diu res. sigui, no diu res tot.
Com vas dir que no diu res?
No hi ha...
El Nemolaca no li fa preguntes?
No li fa preguntes. Clar, que jo és el que esperava. Jo he anat fent així amb el cursor de l'ordinador.
Per saber què deia ell,
clar. A mi m'interessava com se sentia ell com a pare. Doncs ni una paraula. De fet, la Fanny ens diu que el pare, que per cert té 55 anys, i el fill, que té mesos, s'assemblen molt. I això es podria interpretar com una pista.
A veus que s'assemblen? Clar,
tot i estar en moments vitals molt diferents, cap dels dos, per exemple, sap parlar. I que per això... Doncs...
Però això ho diu el Nemolato?
No, home, això és una conclusió que trec
jo.
Ah,
teva, mare meva.
Saps? Perquè, a veure, si s'assemblen, potser s'assemblen en això, potser. I el marit, doncs, no pot... És que no és que no vulgui, és que no potser pot prestar declaracions. Potser. Entens? Potser. El que sí que sabem és que per aquest reportatge explícit, perquè, com deia, el nen no surt desenfocadet, el Fernando i la Fanny hauran rebut una bona calarada que els anirà molt bé per encarar aquest mes de febrer comprar-se un bon grapat de nachos i tacos, que és el que necessites per sobreviure a Mèxic, i ser una família de tres, si és que això és possible, encara més feliç.
Per favor, que maco, aquest final.
Preciós.
Però jo m'esperava que ara venguessin la casa, no? Perquè és el que es tracta quan fan aquests, no?
M'agrada, perquè aquí la calarada d'on ve? No de vendre la casa ni de llogar la casa, sinó de vendre l'exclusiva del fill.
No, però normalment quan fan aquests reports, no? Tu ens ho vas dir, que el que fan és com... Vamos a ensenyar la casa,
clar,
no?
Clar, però és que aquest és el reportatge d'entrada, el de les cases. És el reportatge que quan tu gires la primera màgina, el et que et trobes allà és el de les cases. Però avui... he avançat una mica.
Mira, doncs saps què fem? Girem la pàgina, ara això, de Lola, i quan falten 9 minuts per arribar al punt de les 3, m'he dit preparada?
No, és que això és impossible remuntar-ho.
Vinga, va, anem-hi, escola de boomers. Tu la primera lena, quan s'acaba el dia em t'ho faria volar. T'hem quedat amb la tarda al Mataró, pare, com adolescents, com els enamorats. Nosaltres ja ho sabíem, ja ho sap tothom. Ara estic tot el dia aquí pendent del punt. Vinga, Mèdic, avui vols aprofitar el teu espai, aquests minuts de ràdio, per fer... un parell de confessions?
Sí, Mercè, sí. D'entrada, us he de confessar una cosa.
Ai.
Les últimes setmanes no he estat del tot transparent.
Per què? Per què ho dius, això? Ara...
A veure, jo he anat...
Has robat algun paper, algun boli?
Si tu ets un llibre obert.
Algun boli sí, algun clip també, però...
Això ho fem tots, no passa res.
Vale.
Això ho feu tots?
Tots, sí.
Ui, tant.
Una miqueta aquí a Radio Estel, però una miqueta.
No passa res.
He anat donant pistes, però crec que no ho heu pillat del tot.
No, hem llegit les senyals.
Però et trobes bé, o sigui...
Sí, jo estic bé, però jo crec que després d'això vosaltres no estareu molt bé, perquè us caurà un mite.
Ai, Déu.
Ai, no sé si estic preparat.
Bueno, espero que sí, perquè Uri...
perquè me menjaré patates.
Perquè sobretot estic preocupada per tu, perquè jo sé que sóc molt important per tu, sóc un referent, sóc becària, professora, i sobretot referent.
Això es nota.
Però també sóc persona.
Carai.
I com a persona tinc debilitats.
Clar, això és normal, Marta.
I estic a punt de confessar-vos la meva.
Ai, ai, ai.
Gràcies, Marta, pel teu suport. Això no és molt radiofònic, però m'està donant la mà, vale? Bueno, la meva debilitat és que, bueno, que no us enganya el meu aspecte juvenil preciós,
ai,
però jo no sóc jove.
Com vols dir això? Que no ets jove? Però si ets molt jove, tu.
Però si ets un cadell.
No.
Quants anys tens?
21, però no tinc 21.
O sigui, acabes de sortir de...
Però 21? Però per què dius que no tens 21?
Mira, per explicar-vos, vull posar una de les vostres cançons per entrar en matèria, vale?
Val.
Sisplau. Mira, no estic jo, però soc tan divertida. És que és una cosa...
Sí, a veure, que és ocorrent, sí.
Duodinàmico.
Sí, així més o menys de la vostra
quinta. Aquesta cançó l'escoltava els meus padrins. Però escolta...
Cocodril,
la club. La meva àvia em va dir una vegada: m'encanta el Duodinàmico, i per això he pensat que us agradaria.
Que més clar, o menys estem allà.
Que som de la, som de la dècada, no?
Sí.
Val, molt bé.
Estem tots.
Volia dir que... Bueno,
bons,
que...
el Duodinàmico, són bons.
Molt.
Que sóc vosaltres. Bueno, no vosaltres, perquè, de fet, amb l'esperit, vosaltres sóc menys jove que vosaltres. Vosaltres teniu més vida que jo, ara mateix.
Per què ho dius, això? Pel concert d'ahir, o...?
No, perquè... Mira, us posaré un exemple perquè m'entengueu més fàcil. Tenir 80 anys als 21, que és el que em passa a mi mateix, ara mateix, és que siguin les 12 de la nit, estar de festa, mirar la teva amiga i acordar que ja és hora d'anar a casa, perquè ja n'hi ha prou. El got de llet que m'està esperant...
És millor.
No m'esperarà més.
S'evaporarà.
Prioritzar la llet a l'alcohol.
Està molt bé.
Això sí, està molt bé, no?, de tenir aquesta decisió i de dir, doncs mira, em prefereixo una casa.
Però és de grandot, això. Potser ni nosaltres no ho fem tant d'hora, anar cap a casa a fer el gotet de llet.
Clar, vosaltres esteu en un altre punt, que jo no.
No, potser sí que som més joves que tu.
Sí, és això el que vull arribar.
Sí.
Tens més exemples, Medina?
Sí, sí, he portat més. Perquè, bueno, és que tinc tants. Només he portat alguns, perquè vull acabar aviat.
A veure.
Recordeu que aquests dies, bueno, és Carnestoltes.
Sí.
L'altre dia em va dir una amiga, anem a una festa a la Metge del Vallès i jo que la miro.
Bombastic side eye.
Com que a la Metge del Vallès, guapa. 1 hora 33 minuts.
Criminal offensive side eye.
1 hora 33 minuts. Clar, jo vaig mirar l'ubicació, perquè, bueno, sóc jo, vaig pensar...
Google Maps, no? A veure on cau l'Ametlla.
A veure on cau.
Clar, és molt bonic l'Ametlla del Vallès i té una rambla molt bonica.
No, clar, faré turisme ja que hi vaig, no? Però...
Clar, i què? I què més vas pensar?
Vaig pensar, i quan comença? A la 1 de la matinada.
Uf, tard. Comença, eh?
Tard. Sí, un calfred que em recorre el cos i...
Bombastic side eye. Criminal offensive side eye.
Jo crec que ella tampoc vol anar.
Però ella tampoc.
Ah, i espera que tu siguis la primera que renuncia, eh?
Exacte.
Això és una bona tàctica, això aquesta,
eh? Quina guilla.
Exacte. I per què hi anem? Doncs mira,
per què?
Idees. Per no sentir que estem deixant passar el temps inevitable que corre, per fer alguna cosa de tant en tant, per no estar sempre a casa.
Clar.
La Joan tot està cansada. I si tu m'escoltes, ets jove i no t'identifiques, et dono un temps perquè arribaràs a ser com jo.
Molt bé.
Arribaràs.
Molt bé, Medina.
Arribarà.
Carai, sense fer grat de cop, eh?
S'ha empoderat, s'ha empoderat.
Sí, m'agrada molt aquest discurs.
Escolta, però hi anireu a l'Ametlla del Vallès? O...
Ai, sí. Hard, que tu què creus?
I com hi anireu?
Bueno, no ho sé, és que m'ha deixat dubtes, perquè a vegades sí que és veritat que amb aquesta tàctica de les tira i arronsa, al final, mira, trobes una excusa per no anar-hi, raga, això.
No, per això, que no hi aniran.
On vols anar a parar?
Aniré, Mercè, aniré.
Aniràs? Veus?
Mira, doncs mira.
Aniré. Veus com hi anirà?
I, bueno, Uri, com aniré? Doncs desganada. Aniré, però desganada.
Però, escolta, però si,
quin vehicle, o transport?
Si les dues no hi voleu anar, per què hi aneu?
Doncs per això, per no morir ja, no? En vida.
Però no cal anar a l'Ametlla del... No?
Mercè, és ben bonic, l'Ametlla del Vallès.
Clar, home, però podeu anar, que... jo què sé, podeu aquí a Barcelona, no? No cal anar
tan lluny. Però és que és molt car, tota Barcelona.
És veritat.
És molt car.
Vas tirant extra radi, fins que trobes una localitat de...
Hi ha molta inflació. Bueno, molta.
Clar. Bueno. Però això està bé. No has de perdre el ritme, Medina.
Ja, però és que ja l'he perdut. I recuperar-ho és molt complicat.
Això és veritat, bueno, eh? Quan baixes un graó...
Què vols dir?
Vull dir que això no és tot. Avui tinc un concert. 2 esdeveniments seguits.
I a quina hora és el concert?
Em sembla que és com a les 9. Si jo a les 10 no estic a casa, em sembla que moriré.
Però quan hi has d'anar a l'Ametlla?
Demà.
Ui.
Tot seguit, eh?
Nois, això la pandèmia ha deixat la joventut destrossada, eh?
Escolta, és de l'Eslapi, el concert?
De qui és el concert?
No és de l'Eslapi, és de l'Abat Gial.
Home,
carai! Doncs jo vinc amb tu.
Ja, sí, a mi m'agrada molt, però el que no m'agrada és l'horari.
Però és Palau Sant Jordi, no?
Alba Farelo, si m'estàs escoltant, que jo sé que escoltes Radio Estel, sisplau, canvia l'horari perquè no estic contenta.
Quina hora t'aniria bé?
La Joia.
La Joia.
A quina hora és el concert? A veure, o que t'agradaria, que t'agradaria? No, no, però a tu t'agradaria que fos?
A les 8 del matí. Perquè si puc aprofitar el dia.
Una mica d'hora pel twerk.
Clar, sí. I podria venir la feina després.
Mira, sí, fem una cosa.
És que si no arribo.
Per tot.
És veritat.
No, llavors a les 7:30, perquè si em dóna temps a aprofitar...
És organitzada, la Medi Show té. Tu pren-te vitamines, descansa molt,
pobreta.
Aquest cap de setmana, si et sembla, Medi, i anem cap al Bassadari, Boomer. Avui quina lletra ens portes?
Doncs avui toca la lletra M i per això tenim Made with Love de Sema i Semarí.
Mare, però aquests són dos cantants diferents?
Sí.
Sema i Semarí?
Jo no sé com es pronuncien els cantants.
Germans Bessons.
És allò de la Ayuso, i Sema.
Jo soc una mica viejoven, jo no sé com es pronuncien els cantants, només els escolto. Llavors, si està malament dit, tu els escoltes, ho sento.
Sema i Semarí.
També és veritat que no t'ho posen fàcil, Medina?
No.
I tu més que ets així una mica viejoven, aquestes
coses... Dit,
no.
Kma.
Kma.
Escolta, i què ens dius amb aquesta lletra? A veure.
Doncs que vaig mirar els comentaris del vídeo de YouTube a veure si algú sabia pronunciar-ho i m'escolto i llegeix un comentari. Buah, que barrote, loco. I clar, he dit, ostres, això als meus alumnes els agradarà perquè han après aquesta paraula. Clar,
sabem perfectament de què parla.
Clar, exacte, és com posar en pràctica el que sabem.
Exacte.
I ens agrada.
I es porto una nova paraula perquè podeu posar-la en pràctica.
A veure, quina és, el cap de setmana.
La paraula és, us la porto en 3 idiomes.
Sí.
Mother, madre o mare.
Mm-hmm.
Però què vols dir que no? Què hem de saber?
Ja no vol dir madre, eh, mare?
Clar.
Aquesta ja la sabem, en principi.
De fet, he buscat la paraula en Google per veure si podia portar un significat apropiat per vosaltres i em sortien fils de persones parlant de mares en comptes del significat. Llavors, Google no és acurat.
Malament. Perquè no està al dia, no?
No està al dia, no està al dia.
Google hauria d'escoltar Radio Estel.
En quin context hi ha aquest mother, mare o madre?
Diem, ella és madre quan algú serveix. Això és un petit spoiler que no puc explicar perquè, clar, això ho farem en un dia a classe.
O serveix.
Serveix què? Què serveix? Cafè?
Serveix cafè.
Serveix cafè.
Vinga,
Marta. Exacte. I volem mostrar admiració.
Per favor, vinga, mother.
I potser no ho ha fet literalment res, sí, però està guapa. Volem mostrar admiració. Ah. Llavors, aleshores nosaltres diem, imagina no decir madre.
Com?
O sigui, no, avui no entenc res.
Imagina no decir madre? Es diu així tal qual. A veure.
Tu veus una foto de la Taylor Swift i tu dius, imagina no decir madre.
És que jo hi veig com una mena d'ironia, com dient, és impossible no dir madre,
exacte,
no? Perquè dir madre és dir que aquesta
impossible
noia...
Impossible no dir mare de lo admirable que és el que està fent.
Imagina no decir madre, és com...
Donar-li molta volta a l'assumpto.
Sí.
Sí, és a dir, aquesta noia surt afavorida?
Una altra volta a l'assumpto.
Encara més.
Sí.
Moltes capes.
Ella ha causat un maremot de magnitud 9/9 a l'escala de Serví.
Uf!
Què?
Això ja és, jo crec que és nivell avançat.
Mare
molt, molta complexitat gramatical aquí, eh?
Maremot ve de madremoto.
Bravo!
Per si de cas no l'heu pillat.
Aquí, això jo crec que arribem.
Per si de cas no... Sí.
Home, però no sé si arribem, Mercè. Sí.
Per si de cas, algú a casa no aguantés.
Madre moto. Ostres, espectacular.
M'ha agradat aquest per si de cas a casa.
Perquè aquí sí.
Molt bé, Mary.
No té consciència, la
Mary. Ostres, molt interessant, eh?
Molt complicada, la classe.
Gràcies per aquesta escola de boomers. Uf. Un minut que ha passat de les 3 de la tarda. Marxem a publicitat i a la tornada, per si encara no ho sabíeu, avui és el Dia Mundial de la Pizza. Penúltima hora sobre aquest tema. Fins ara. Mi corazón hay
una pistola. Radio Estel. Has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i ves a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Tres minuts que passen de les 3. Atenció, perquè això no us ho ha explicat el Toscano. Avui és el Dia Mundial de la Pizza i ara podrem parlar doncs, amb una persona que es dedica a promoure justament la pizza i a assessorar també qualsevol persona que vulgui obrir una pizzeria arreu del món. Correcte. I a més, no pot tenir un nom més italià. Luigi Di Domenico, propietari de Luigi Di Domenico, assessoria de pizzas. Luigi, què tal? Com estem?
Hola, què tal?
Molt bona tarda, Luigi. A veure... Ens has creat molta ansietat ara mateix, Luigi. Explica'ns a què es dedica un assessor de pizzas. Quina és la teva feina?
Bueno, l'assessor de pizza és un professional que, després de tantos anys de un continuo estudio, jo sigo estudiando, se dedica a acompañar en la apertura de nuevos establecimientos de pizzas o a mejorar que ya existen.
Claro, entonces entendemos, Luigi, que fas cursos a nivell particular i també doncs assessores a aquestes empreses que vulguin obrir un negoci.
Hago también a nivel particular porque la pandemia ha hecho nacer un montón de pizzeros caseros. De verdad, muchísima gente a veces hace mejor pizzas en casa que en algunas pizzerías.
Això és un titular, eh? Luigi, tu creus que es fa bona pizza fora d'Itàlia o no? Es fa d'una manera diferent? Sí.
Yo pienso que cada país hace su pizza hoy en día. La pizza es italiana, pero al mismo tiempo es mundial. Que, por ejemplo, aquí en España, en Barcelona, especialmente, tenemos un nivel que puede competir con Italia.
Vinga.
Bueno, ¿Cómo definirías la pizza que se hace aquí, Luigi? ¿Cómo la describirías?
Con una influencia napolitana, pero con un punto ligeramente más crujiente, como gustan los españoles. O sea, encontramos aquí el napolitano clásico, pero también encontramos también muchas influencias según la visión que tiene cada emprendedor de la pizza.
Bueno, bé. Perquè també, Luigi, avui et volíem preguntar, s'estan fent pizzas de moltíssims ingredients, ara? És a dir, saps això de dir, fem una pizza d'espaguetis, per exemple. Això s'ha d'acceptar? O sigui, tu com a assessor de pizzas, Luigi, com ho veus? O sigui...
Sinceramente, una pizza de espagueti, prefiero comerme la pizza de una parte y de espagueti de la otra. Entiendo que para gusto colores, o sea, yo no me considero un purista de la pizza.
Ara.
Ahora me van a quitar el pasaporte seguramente. pizza con la piña se vende, entonces necesitamos buscar un equilibrio. Claro. Yo se controlo las pizzas malas, o sea, si tengo que comer arriba de una pizza, un jamón malo, una piña de bote, te la comes tú. Claro. Si tengo que comerme ahora una pizza donde la calidad es el ingrediente fundamental, puedo también probar la pizza con la piña. Si una piña asada con carne de cerdo es una buena combinación organoléctica.
Certo. Luigi, ¿qué es el más importante de una pizza?
El cariño, porque te diría de pizzero la masa, te diría de parte de cocinero el topping. Entonces pienso que el equilibrio entre los dos, a la fin de la pizza, no es más comida fast food. La habéis visto aquí en España en los últimos 10 años.
Claro.
Es un producto de alta gastronomía, entonces es un equilibrio.
Es equilibrio, pero Luigi, ¿masa fina o masa gorda?
¿Sabes qué pasa? Me gustan las dos. Un día te diría, me quiero comer hoy unas croquetas romanas muy finas, 180 gramos. El día de mañana le digo, vamos con la napolitana moderna con ese borde tan grande. O sea, de verdad, la pizza es para todos.
Bé, aquesta pizza per tots, que també ara ho has insinuat una mica, eh? La pizza amb pinya o sense pinya?
Yo cuando te dije antes, la voy a probar. Si tengo que probarla, la pruebo.
Si tengo que probarla, eh?
Pobra.
Si puedo no probarla...
És un professional.
Això ja diu molt, eh?
Italiano, si digo que sí, me quitan el pasaporte. También es pizza que últimamente hasta en Italia la están haciendo.
Luigi, tenemos esta sensación a vegades i volem compartir-ho amb tu. Hi ha més pizzeries a Barcelona que a Nàpols o no?
Ni. O sea, son algunas pizzerías que aquí en Barcelona pueden competir con Italia, porque no solo en Nápoles hacemos pizzas buenas, también en Nápoles hacemos pizzerías malas. Es como aquí en España tenemos pizzerías malas más pizzerías muy buenas.
Claro.
Seguramente la competencia en Italia es mucho más fuerte, entonces en la parte de la pizza la competencia es más fuerte, eso obliga a todos los jugadores a dar el 150%.
Claro. Luigi, bona tarda. Jo també et volia preguntar, perquè els catalans, ara com saps, estem obsessionadíssims amb el tema dels calçots. Jo crec que és també una tradició que als italians doncs els agrada molt quan venen aquí i volen anar a fer calçotada. No sé si tu t'imagines una pizza de calçots com una opció viable o si fins i tot si ja s'està comercialitzant.
Ara, te hago un poquito mi historia. Yo trabajé por mucho tiempo con Jerome Kilbeuf, que era la mano derecha de la Ruscallera. Estaba en la pizzería Nonna Maria. Yo cuando entré con él, que desconocía que era una estrella Michelin,
sí.
Y era pizza napolitana, horno de leña, agua de Nápoles, pizzero de Nápoles, ese soy yo. Es con el borde. Empecé a trabajar con él y me abrió al mundo de la cocina, de las colaboraciones con otros cocineros, a la influencia diferente, o sea, cada uno aportaba algo. Entonces, seguramente se puede hacer una pizza con calzot, con la salsa no mezcocha bien.
Bon.
La mía al final es la pizza, es un plato comestible donde el chef puede crear arriba.
Bon, Luigi. Mira, saps què passa, Luigi? Que t'estem escoltant i ens estan entrant, perquè nosaltres hem mig dinat a aquesta hora, Luigi. Escolta, perquè tu de quina manera celebres el Dia Mundial de la Pizza? Ho celebres d'alguna manera especial?
Ahora estamos esperando algunos amigos para ir a comer.
Pizza.
Al 90% vamos a comer pizza.
¿Y quina pizza?
Y ahora, mientras esperaba a ellos, Estaba mirando mi Instagram y mi YouTube, mirando vídeos y fotos de pizza.
Ah.
O sea, si mi Instagram es niños, gatos y pizza.
Gatos y pizza, perfecta. Luigi, et volia demanar un favor. Perquè com que tu coneixes totes les pizzeries de Barcelona, gairebé totes,
controla.
Ens podria recomanar una que estigués aquí, però perquè nosaltres estem aquí al costat de l'estació de Sants, Radio Cel, ens podria recomanar alguna que estigués a prop d'aquí?
Mm. Vale, una un poquito escondida, que a mi aviso merece. No és tan glamour com la més famosa, però t'asseguro que vale la pena ir a provar-la.
Ens agrada.
Perfecte. Perfecte.
On està, dius? És bona? És italiana?
Sí, sí, es buena, es italiana, le da el cariño como si fuera que tiene que comérsela ella misma.
Perfecta.
Es una pizzera.
Ets una pizzera, perfecta, vale. Perfecta. Mira, doncs, com dius que es diu el lloc, la pizzeria?
Se llama De Zamora.
Sí.
La dueña se llama Simona.
Simona, mira, perfecta.
Un cariño a la pizza.
Sí.
Vas a comer dos.
Mira,
vas a comer dos, diu.
Fem una cosa, Luigi, perquè tu ja tens plan, si no et diríem que vinguessis a la ràdio, perquè ens has agafat ganes. Anem a trucar a la... Ja tens el telèfon, Ferran?
Ah, Simona.
És que és ràpida. Luigi, després parlem. Moltes gràcies.
Un plaer, quan quereis. Sois mi huéspedes en mi casa.
Home,
no ens ho diguis dos cops, Luigi.
Ja ens veurem. Luigi Di Domenico, propietari de Luigi Di Domenico, assessoria de pizzas. Que vagi molt bé i feliç dia de la pizza.
Ciao.
Gràcies, ciao.
Vinga, va, que truquem. Truca-la ja, sí, truca-la a la Simona.
Pizzeria Amor?
Truca-la.
Ja veuràs. No, ha dit això?
Pizzeria Amore.
De
l'amore.
Dazzamore.
Pizzeria Morge.
Espera, a veure si s'hi posa la Simona. Sí, espera. Hola, Simona.
Hola,
Simona, què tal? Ciao. Mira, és que estem en directe al programa Fabricació Pròpia, Simona, i ens agradaria demanar-te una pizza.
Vale, que pizza.
Mira, una cosa, podria ser a les... Bueno, cap a 4:45, 5:30, aproximadament.
Per anar.
Sí, sin problema.
Perfecte.
Vale. No sé, Simona, porque es que, o sea, llamamos recomendados de Luigi Di Domenico, no sé si lo conoces, però acabem de parlar amb ell, perquè com és el Dia Mundial de la Pizza, ja ens ha recomanat.
Claro, lo conozco, sí.
Sí, no? Va.
Me alegro.
Simona, quina és la pizza estrella que teniu al De Zamore?
Vos crees, la pizza que más se vende es la mortadella, que viene con mortadella, queso de pistacho y burrata.
Oh.
Si le gusta el agrodulce, también le recomendaría una pizza que se llama Atrevida, que lleva pancetta, gorgonzola, nueces, yep, y pera, y un poquito de caramelo al final. Esa también está...
Lleugera.
Simona, ponnos las dos.
Las dos pizzas.
Sí, porque somos de comer aquí en este programa.
Una vida.
Sí.
Perfecte.
Val, Simona, doncs res, et fem la comanda. La sí. Pots posar, sobretot, Simona, a nom de Paula Moreno, que pagarà ella.
Clar.
No, muy bien.
Val?
Pregunta-li si sí. La portarà ella, també.
Sí. Vindràs tu, Simona, o no sé, o tens alguna persona que et faci... que reparteixi.
A les 5:30 voy yo.
Ah,
perfecte.
Vinga, Simona. Doncs fem una cosa, t'esperem aquí al Fabricació Pròpia. Recorda, Paula Moreno és qui et pagarà aquestes pizzas, d'acord?
Simpàtica.
Perfecto, muy bien.
Moltes gràcies, Simona. Fins ara.
Gràcies, adiós.
Bueno, escolta, mira, més que dinar serà el nostre berenar. Què us sembla?
Simpàtica,
no,
la Simona.
Ja un raconet.
Escolta, i quines pizzas aquesta gent de Tazzamore.
I el que està... O sigui, jo crec que nosaltres sempre ens centrem, no?, en pizzas, en pizzeries que són molt conegudes, com deia el Luigi, i aquí a casa nostra hi ha pizzeries artesanals de tota la vida que són més desconegudes.
Perquè no ens va tant el glamour.
Exacte. La qualité.
Això és el... I quin detall la Paula, també, convidar.
Sí, home, això la Paula
sí,
ho té.
Sí, és tan maca.
Sí, la Paula té moltes coses, però això ho té.
És que és tan madre.
És generosa.
Imagina no decir madre.
Paula, va, tu que pagues tot. Anem a publicitat. No?
Ai, ara diu que no. Ara fa la guitza.
I ara què? On vols anar? Vols que fem la digestió?
Espera, que li trec una targeta blava, eh?
Sí? Què fem? Tu manes, eh? Va, anem a publicitat. I a la tornada, la digestió, amb qui la fem avui?
Doncs mira, amb el Sergi Albert, exàrbitre de primera divisió i de competicions també internacionals, analista arbitral. Amb ell parlarem d'aquesta possible nova targeta blava, no sabem si patrocinada per Radio Estel, que potser d'aquí uns mesos la podrem començar a veure ja als terrenys de joc.
Vinga, va, després d'aquesta petita pausa hi tornem.
Radio Estel. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ara mateix de 4 de la tarda. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia Ràdio Estel i em ve l'accent italià.
Fora, digue, Fabricació Pizza.
Són dies convulsos, ara ho dèiem, per l'arbitratge. Venim d'una època en què s'ha parlat moltíssim de suposades trames arbitrals, ja sabeu, sí. D'afavorir fins i tot equips, no direm quins, ja el sabeu. Portem pocs anys amb la implantació del videoarbitratge i el sistema doncs, no acaba d'estar prou rodat o... està mal plantejat. Bé, no ho sabem. Però no s'acaba d'entendre com i quan s'utilitza, que aquest és un dels principals dubtes. I per si fos poc, ho hem sabut, Harga, aquesta setmana, s'està plantejant introduir una nova targeta. Clar, compta, a més de la groga i de la vermella.
Sí, es tracta de la targeta blava, que de fet ja s'està provant en lligues menors i segurament la veurem aviat als camps de primera i també de la Champions League. Una targeta que sancionarà aquest infractor amb 10 minuts d'expulsió, que per tant haurà de sortir del terreny de joc, 10 minutets i després torna a sortir. Això que és més polèmica, d'entrada. I una targeta que també té per objectiu penalitzar les protestes als àrbitres. Una de les imatges més freqüents que veiem darrerament als camps de futbol. Per parlar de tot això, per valorar aquesta targeta i també per saber com va, parlem a aquesta hora amb l'exàrbitre de Primera Divisió i de competicions internacionals, també analista arbitral, el Sergi Albert. Sergi, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Pues molt encostipat, estic.
Ah, noi, bueno, això ja passa, eh?
Escolta, ho heu explicat molt bé.
Ho hem fet bé? Bueno, tu suposo que tindràs alguna cosa a afegir o ja creus que no hi ha res més a dir?
Bueno, aviam, jo d'entrada, pels que són més joves, explicar que hi ha hagut targetes blanques, targetes grogues, targetes vermelles, targetes verdes...
Carai.
I ara està la targeta aquesta nova. Bé, al final és més del mateix, perquè com queda interpretació de l'àrbitre, doncs estarem amb allò de no, havien de ser 10 minuts, havien de ser tot el partit. Generarem més polèmica, però bueno, està bé, vull dir, no... No, en fi, no empitjorarà ni millorarà l'arbitratge, però bé, em sembla molt bé.
Les coses serviran igual, no? Perquè, Sergi, llegíem això, doncs que aquesta targeta també té per objectiu penalitzar aquestes protestes als àrbitres. No sé si s'està accelerant doncs això, l'utilització d'aquesta targeta precisament per blindar una mica més els àrbitres, que sembla que últimament reben tots els cops.
Sí, però bueno, aviam, jo... Ja tinc una edat. Jo me'n recordo encara que la televisió, en una temporada de televisió espanyola, només hi havia un canal... feien unes aportacions, bueno, una publicitat a favor dels àrbitres, perquè en una època que ells llançaven no ampolles, no. Edificis sencers a sobre nostre.
Caram.
I crec que tornarem en aquella època que haurà de sortir una publicitat a dir que són persones, no marsmàtic, que fan falta per diumenge que ve, com a mínim. Val? Si no, vull dir tot això. Clar. Bé, jo crec que aquesta targeta, o com vosaltres heu dit molt bé al principi, el VAR està mal plantejat. I jo... és la meva opinió, evidentment. Jo li recordo a la llei que si miren els dos primers anys de VAR, no va haver cap problema. A partir de que van voler introduir més gent, més opinions i més coses, pues, més problemes.
Clar, per què creus que s'ha precisament afegit? És a dir, si funcionava bé l'inici, doncs perquè s'han fet aquestes modificacions, perquè s'hi ha afegit gent i, per tant, més criteris a aquesta funció?
Això li hauré de preguntar... el Comitè Nacional d'Àrbitres, Comitè Tècnic d'Àrbitres, perdó, que diguin què ha passat, no? Vull dir, en realitat passa el de sempre. Quan una cosa funciona bé, algú diu, no, ara ho farem millor. I no es compta mai amb els clubs. És a dir, jo sempre dic, i és la meva visió, que aquesta no és una eina pels àrbitres, és una eina pels clubs. Són els clubs els que s'han de queixar si has encertat o no. Si els clubs estan d'acord amb que aquell penal està ben assenyalat, jo no he d'anar a la moviola, però si ja l'ha assenyalat, s'esquiva el penal i ja està. Si us fixeu al món del bàsquet, o a altres mons que s'aplica això, el joc funciona fins que l'entrenador o el capità de l'equip diu, jo vull veure el replay. perquè no estic d'acord. Mm-hmm. Llavors van els tres àrbitres en el cas del bàsquet, es miren les jugades i van estar no, i tenia raó. Canvien la decisió i s'ha acabat. Aquí no, aquí resulta que ara sí puc entrar, l'any que ve no puc entrar, ara les mans s'hi reboten cap amunt, ara s'hi reboten cap avall, com en diem en català, embolica que fa fort.
Aquest criteri, que sembla que a vegades balli una mica. No sé si tu, clar, Sergi, vas estar durant molts anys àrbitre de la primera, bé, la primera divisió, no sé si tens la sensació que abans quan tu arbitraves, es protestava menys als àrbitres, o quina impressió tens? Perquè deies que, bueno, sí, que us tiraven gairebé edificis a sobre, però...
Bueno, no, això era abans que jo comencés,
d'acord.
Fatal, una poca, però clar, també s'ha de dir que els àrbitres no sortien del centre del terreny de joc, amb la qual cosa la gent es queixava molt perquè no estaves a prop de la jugada, no? Però, bueno, sempre es queixen els jugadors, o la tendència humana sempre és a dir la culpa és de l'altre, no és meva. Uh-huh. No? Això és un reflex humà, vull dir, jo no vull amb això dir que els jugadors són els dolents. No? Uh-huh. Tothom és innocent mentre es demostri el contrari, no? El que sí vull dir és que quan es fan les coses, es fan per sectors. I, per tant, això és l'error. El futbol el formen els clubs, els jugadors, els entrenadors i els àrbitres. I abans de prendre una mesura de canvi de criteris de les jugades o interpretacions o el que sigui, s'han de posar tots d'acord. Perquè, si no, després passa el que passa. Jo què sé, com el Girona ara, que diu que aquella jugada, que 40 segons... Doncs, amb el fons tenen raó. 40 segons són molts, molts, molt temps, molts segons, per tirar una jugada enrere. Amb un fora de joc no hi ha avantatge. Senyala el fora de joc i t'estalvies els altres 40 segons. I el resultat és el mateix. No hi ha gol i la Real Societat treu la pilota en joc. Doncs no, van decidir, no sé qui, tirar 40 segons més... I clar, quan protesta el Girona, diu, no, és que vam acordar això. I diu, qui va acordar això? Ah, no, Juanito, Pepito, Manolito. No, però escolta, el que juga a futbol sóc jo. Uh-huh. I per tant, jo tinc que dir alguna cosa, no? No, vostè no té dret a dir res. Però això és el que et sembla malament. I amb tot això, de poder ser tan justos, jo dic que raonen poc i poso un exemple. La llei del futbol, com totes les lleis, estan sempre per no perjudicar el que ha rebut la falta. S'ha de beneficiar sempre el que ha rebut la falta, mai a favor de l'infractor. Tu, per exemple, has vist més d'una vegada que l'àrbitre xiva una falta i el jugador, pel motiu que sigui, perquè sí, ha caigut malament, com a conseqüència de la falta, l'han de treure del terreny de joc. Val? Doncs resulta que l'equip infractor continua jugant amb 11 i l'equip que ha rebut la falta juga amb 10. Quin avantatge és aquesta?
Cap, al contrari.
Això, exacte. Pues, això què és? Diríem, començar la casa pel ciment, o sigui, per baix, doncs això no es fa. Comencem sempre la teulada a les cases per dalt. Pues, cauen, acaben caient, triguen un any o triguen dos, però acaben caient totes. Bé, si volem ser justos amb l'esport en general, no amb el futbol, amb tots els esports, primer has de veure allà on estàs coix. Pues, primer pues, posem això, bé. Ha fet una falta. Aquest jugador ha hagut de sortir. Han trigat 3-4 minuts en sortir, en fer el canvi, el que sigui. Pues, l'equip contrari ha de treure un jugador del terreny de joc per estar en igualtat. Mm-hmm. Però no, aquí és anar canviant, perquè, per exemple, la targeta blanca-groga va passar simplement perquè deien que la blanca no es veia bé. Mm-hmm. Bueno, i la verda la van practicar a França i amb una altra associació europea, que era, em sembla, la CONCAF o alguna cosa per l'estil, i bueno, era similar a aquesta que farem ara.
Clar, tu creus, Sergi, ara precisament t'ho volia preguntar, creus que finalment la podrem veure a partir de l'any que ve, de la Lliga de l'any que ve, aquesta targeta blava?
Jo crec que sí, perquè, no sé si esteu d'acord amb mi, la vida ens porta que necessitem sempre novetats. Una cosa no, una cosa innovadora. No, és que això ja està molt vist, no? Una cosa, i clar, això serà innovador. Uh-huh. Això vol dir que crearà atenció, que crearà debat, que crearà polèmica. I m'agradi a mi o no, al final això és el que ven, eh?
Escolta, ara que parlaves de polèmica, Sergi, clar, de polèmica n'hi ha molta, darrerament també els estadis de futbol, no? els àrbitres doncs, rebeu constantment aquesta pressió de part de milers i milers d'espectadors que ocupen aquests estadis. No sé què se sent quan tu estàs al mig d'un estadi arbitrant, per exemple, un clàssic i sents els xiulets, la pressió, aquella olla pressió, volíem dir. No sé tu com portes això, com gestiones tota aquesta pressió i mantenir alhora el cap fred per poder prendre decisions encertades?
Mira, jo parlo per mi, evidentment, cadascú haurà de parlar per si mateix.
Sí.
Sempre depèn del caràcter de les persones. Tu coneixeràs el teu entorn, inclús periodista, i tindràs gent més agressiva, més passiva, més activa, hi ha de tot. Però el món de l'arbitratge passa igual. Llavors, a mi particularment, i crec que crec que hauria de ser així, jo l'única època que he passat és a regional. Jo quan estava al camp del Madrid o al camp del Cádiz, ja podien cridar. Jo havia xiulat el que havia vist.
És a dir, a tu no t'afectava això, Sergi? És a dir, no, realment protestar, ara també pels espectadors que ens estiguin escoltant, protestar serveix d'alguna cosa? Perquè potser aquí seríem al cap del carrer.
En el meu cas, si de cas per empitjorar amb aquell equip.
Ah, veus?
Clar, perquè aquell equip m'està complicant la vida. Jo tenia un professor de regles de joc que deia val més expulsar a un jugador, problemàtic, al minut 1 que no al 89. Perquè resulta que aquest problemàtic l'has hagut d'aguantar 88 minuts. Clar. Si al minut 1 es mereix l'expulsió, fes-lo fora. El problema ha desaparegut. Tu has de ser just. Si al minut 1 no li donis una segona oportunitat, si al minut 1 mereix l'expulsió, fes-lo fora.
Perquè, Sergi, tu ara que comentaves això d'aquests jugadors més problemàtics, en tenies algun, tu, durant la teva època d'àrbitre, allò que el tenies creuat i et costava especialment ser just amb ell? Això passa?
No, creuat no. Jo feia arbitratge preventiu. Jo sempre poso l'exemple que ja li posava moltes vegades de Lugo Sánchez. Lugo Sánchez era un gran jugador, però era un buscar raons. Llavors, els corners sempre intentava provocar l'adversari. Llavors, jo, com ja ho sabia, doncs, el dia que em va tocar xiular al Madrid, tirant un córner, em poso al seu costat i vaig tossir. I ell es gira ràpid cap a mi i em diu, no he hecho nada. I jo li dic, jo tampoc he dicho nada. Clar, es va veure el tio pillat, no? O sea, es queixava d'una cosa que jo no havia fet res, jo només havia tossit. Però el tio va detectar que jo l'estava controlant. Llavors em va contestar, no se preocupe, que no passarà nada. Tot el partit va ser com una escena. M'ajudaves, la pilota sortia fora, l'agafava, no sé què, i quan va acabar el partit em va dir, le agradezco su com va dir? Le agradezco su advertencia.
Carai, veus?
Perquè ell va dir, que yo sé lo que hace usted. No m'ho faci perquè l'estic vigilant, i el faré fora. I les coses com siguin, era un gran i extraordinari jugador. I a més era bona persona. No sé si ara ha canviat, però abans era una molt bona persona.
Perquè, deixa'm preguntar també, mira, avui justament parlàvem també a Fernando Hierro, que és un dels protagonistes de l'Ola d'aquesta setmana, que ens ha presentat el seu fill. No sé si amb ell també era un jugador especialment dur, si el vas poder arbitrar, i quina relació tenies tu amb tots aquests jugadors fora del terreny de joc? És a dir, no sé fins a quin punt també els futbolistes doncs t'intenten guanyar simpaties perquè tu després siguis més benèvol amb ells al terreny de joc.
Bueno, la veritat és que tenien poc temps de relació, eren 90 minuts al terreny de joc. Fora, poques vegades coincidies amb algú, no? Però sí que és cert, per exemple, que jo a la meva època vaig tenir una sèrie de molt bona relació, això hauria de confirmar els altres jugadors, a l'època del València, a l'època del Fernando, Subirats i tota aquesta gent, era un equip de persones, jugadors, per mi, extraordinaris. Es dedicaven a jugar, sabien les regles del joc, i t'ajudava. Jo, quan xiulava al València, només havia de vigilar l'adversari. Ells es vigilaven sols. Clar, hi havia una comunicació, jo me'n recordo, xiular un penal amb un Sevilla-València i passar pel meu costat el capità, que era un tal Arias, i dir-me, home, Sergio, estos penaltis no se pican. I jo contestar-li, però era penalti o no? Sí, però hosti, que és muy poco penalti. Arias, no me digas, coño, que si es penalti, es penalti.
Això és fair play, no, Sergi?
Això és fair play, però clar, ells m'ajudaven, jo els ajudava. Però si és bueno, no sé com es diu la tia, allò de si tu dones, tu rebràs, no?
Escolta, mira, em va molt bé que em diguis això, el tema de les ajudes. Suposadament, un dels casos també que està en actualitat és aquest, el cas Negreira. No sé tu si has anat seguint aquest cas i també quines impressions tens, quines sensacions tens de tot això?
Bueno, mira, jo vaig anar a declarar a la Guàrdia Civil i crec que vaig ser el primer que la Guàrdia Civil va quedar a declarar per aquest cas, no? I el cas per mi està molt clar, és que aquí algunes persones de la directiva del Barça ja han ficat mà. És a dir, el senyor Negreira serveix de sortida d'uns diners que després ell reparteix entre una sèrie de persones, que com no tinc proves ni evidències segures, no diré noms, evidentment, perquè si no sortiré amb una denúncia quan pengem el telèfon, i és el que serveix, no serveix per res més. Vull dir, i després tot el que es fa, és a dir, a l'hora de treure aquests diners del compte del Futbol Club Barcelona es planteja malament. Uh-huh. El concepte que es posa és erroni. Si les investigacions diuen que aquest senyor que feia l'Enrique Negreira és treure amb efectiu tot el diner. La pregunta és on està aquest diner? Pues el repartia entre una sèrie de persones i ell es quedava una part. I sempre tenia la compte a zero. Vull dir, i a més, he acabat tocant la tecla perquè vaig rebre una advertència al pàrquing de casa meva en forma d'una bala.
Com?
Sí, em van posar una bala al pàrquing.
Ostres, el pàrquing teu, és a dir, van accedir a la teva residència privada o al teu pàrquing i t'hi van posar una bala que a tall d'amenaça.
Bueno, no ho sé, tu pots prendre com vulguis.
Sí, sí, sí.
Això cadascú, però bueno, jo vaig anar a la policia, vaig aclarar, va sortir amb alguns mitjans... Però vull dir, és que és evident, és a dir, quan s'ha de comprar un jugador o qualsevol, un periodista, un jutge, un policia, un administratiu, a tots els col·lectius hi ha corrupció, a tots. Una altra cosa és que fa mal reconèixer-ho. Però la forma de fer-ho és, et donen un sobre i et diuen, parla bé, o fes això, o mira a Cuenca, o fes el que sigui. Però tots els col·lectius, i no ens hem d'enfadar, el que hem d'intentar fer és fer fora aquestes persones que embruten el nom del col·lectiu. Això de dir, no, prietas les files aquí, en este colectivo no hay ninguna corrupción. Home, perdona, s'ha de tirar de meroteca, però hi ha jutges condenats, policies condenats, àrbitres condemnats, etcètera, etcètera.
Segueix passant això, Sergi? Tens aquesta impressió?
Home, la carn és dèbil. Val? Hi ha situacions, jo sempre dic el mateix, i poso un exemple, potser que no serveix molt, però és allò de dir, jo tinc una persona familiar amb la qual jo tinc... se posa malalt i de que el visitin avui, que el visitin d'aquí 6 mesos, li va la vida... Mira, un senyor i em diu, escolti'm, té una persona en aquesta situació. Vostè ha d'esperar 6 mesos. Demà el visiten. I demà te'l visiten, i què no farien moltes persones? O tens una empresa que ja has invertit tots els teus estalvis de la teva vida i saps que se'n van orris. I arriba un senyor amb un sobre i et diu, per salvar la seva empresa. O sigui, que és molt fàcil parlar des de fora. Però quan et trobes en la situació... Pues és quan tu t'ho has de fer d'una manera o has de fer d'una altra. Per tant, o sigui, corrupció hi ha a tots els nivells i a tots els llocs. Hem d'intentar entre tots que disminueixi. Uh-huh. Però això ja sé que és molt dur i és molt més còmode dir no, el meu col·lectiu, l'àrbitre, és perfecte, no sé què. Però jo conec casos de corrupció, no puc dir noms, perquè a més no s'han jutjat mai, ni han sortit mai, però els àrbitres sabem que existeixen i sabem els noms. Uh-huh. No en volem parlar perquè és lleig, i perquè al final representa que si ho reconec, resulta que l'únic col·lectiu és l'arbitral, no? Tots, uh-huh. Tots.
No. Escolta, Sergi, tu no pots dir noms, però nosaltres et voldríem convidar aquí al programa un dia, perquè realment tens moltes coses per explicar de la teva etapa també i de la teva experiència als terrenys de joc. Ha estat un plaer parlar amb tu. No sé si has vingut mai per Ràdio Estel i si et faria gràcia venir.
Sí. Mira, jo a Ràdio Estel he vingut, si encara correcte. És al carrer Vallespí o al carrer Galera, no recordo?
Comptes de bell lloc.
Vale. Sí. Jo no solament he vingut als vostres estudis,
sí,
sinó que he estudiat al carrer Alcolea.
Imagina't.
i que a més he posat falques a Ràdio Estel.
Imagina't.
A Catalunya a casa. O sigui,
imagina't.
Us conec perfectament.
Escolta, doncs quan surti, quan comencin a desfilar aquestes targetes blaves als terrenys de joc, et convidarem, Sergi, doncs per això, per comentar i a veure, fer-ne una mica de valoració. Ha estat un plaer, Sergi Albert, exàrbitre de primera divisió i de competicions també internacionals, analista arbitral, ha estat un plaer conversar amb tu uns minuts. Sergi, gràcies.
A vosaltres.
I bon cap de setmana.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión. Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000, de Laboratoris Marnis, aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immune normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que passen de 3:45 de la tarda. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia a Ràdio Estel i ara passem ja als divendres. Toca fer aquesta tertúlia dels quatre gats. Ara ja evoluciona de 3 gats i un coixí. Per tant, primer gat, Francisco.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. El coixí també el saludem. Us saluda també. Fa una mica pensidot el coixí, eh? Espera, està amagadot.
No hi és, el
coixí. Sí que hi és.
No l'acabes de veure, David. No,
no l'acabo de veure.
Ferre.
Perdona, que no hi és, eh? O sigui, fins i tot el coixí m'ha fet
el coixí.
No cal, no cal, no cal.
No, no, sí, ara
treiem el coixí.
No cal, no cal. Treu el coixí, home.
No passa res.
Tres,
què?
Tres persones i un coixí.
Tres gats i un coixí.
Mira, coixí, que et saluda.
La propera pel·lícula de Mike Nichols. Molt bé.
Maco.
Ara estic més...
Posa-li el micro.
Ara estic més ben acompanyat. Home, sí. Acompanyat.
Posem al seu lloc.
Acompanyat.
Vinga, acompanyem la tarda plegats perquè ens toca reflexionar.
Sí.
Serra.
Sí. Sí, vull reflexionar perquè porto dies... porto anys pensant que... A veure, no seré... Ara diré una cosa que potser no és gaire optimista.
A veure.
Però cada cop li dóna menys futur a la humanitat. A l'ésser humà com a ésser humà.
L'extinció és més a prop cada dia.
No, l'extinció no. No sé si extinció, que tots acabarem sent com pedres. I aleshores...
Mira, Serra, tenim el Toni García Ramon i el Santi Jiménez els dijous, que ja saps que fan aquest apocalipse now.
Sí. Sí.
Que evidencia que el món s'acaba.
No sé si...
Però estàs en aquella línia o no?
Jo no crec que s'acabi. Parlo a nivell de catàstrofe mundial
o apocalipsi.
No, com a humans.
Si el planeta continuarà...
Sí, el planeta continuarà, tot això, ja veurem com. Segurament potser serà tot un desert. Mentre la gent es continua preocupant, doncs, de... Mira, és una cosa més. La gent, aquesta setmana s'ha parlat molt de la cançó aquesta que va a Eurovisió.
Sí,
saps?
La Guineu,
sí. La Guineu, que portem una setmana parlant d'això.
Sí.
D'aquest festival d'Eurovisió,
sí,
que com tots sabem que és, que és apolític.
Sí, és, home, sí, apolític, totalment apolític,
i
sí.
I permet que un estat genocida hi participi, però bueno, però tot, no hi ha
això
res que
opinió, preocupi. Això ho diu el CR, que
jo
després... Jo. O sigui,
no.
Aquesta tertúlia dels tres gats. Aquesta... I el coixí.
Això
ho ha dit el coixí, això?
El coixí sempre comparteix amb mi l'opinió. Però és igual, vull dir, els pagesos estan protestant per tot, perquè realment ja veurem com acabarem tot. Però és igual, la gent es continua preocupant de cançonetes i de merdetes i de tot això. Això és una cosa més del que em fa reflexionar.
Que, per cert, parlant de Benidorm Fest, va ser la mateixa Inés Herranz, és?
Qui és aquesta?
Pues l'Inés Herranz era una de les conductores de l'any passat i diria que va dir el mateix que estàs dient tu.
Ah, sí? Veus? Sí. Mira, Inés, o sigui, m'agrada que compartim...
Diria que va dir el mateix que vas dir
que compartim aquesta opinió.
Bueno.
No, però mira, per exemple, primer motiu de preocupació. Uh-huh. Això fa una miqueta més d'un any, jo crec que sí, farà un any, sí. Un any i un mes, no crec que no arribi un any i un mes, no sé si recordeu, però es presentava... Quin pèl? Hi havia un pèl molt llarg aquí, no el podia treure del guió.
Era,
es presentava
Ros,
al Món Mundial, o... no és meu, no era meu perquè era molt llarg. O teu o de la Marta.
Per això et deies dir Ros.
Sí, no.
O fes Moreno. Bueno.
Doncs que es presentava al Món Mundial, a tot el món,
a
aquesta
món.
Cançó.
A
Sí, ho sona, no?
Una mica.
Ho sona molt, tot i que no entenem ben bé què diu.
Sí.
Perquè així Shakira costa d'entendre-la quan canta. Doncs aquesta cançó amb Bizarrap, que feia al·lusions a Gerard Piqué, que no diré... Sóc incapaç de dir el títol de la cançó, això ja t'ho dic ara jo.
Bizarrap, sessió no sé què.
Veus?
Volum
no sé
53.
Què. Ningú és capaç de dir la d'allò de memòria. A veure,
no
ens enganyem, ningú és... O sigui, tu vas pel carrer i dius com es diu la cançó de Shakira a Piqué, perquè la gent la coneix.
Clar,
això,
com que et diuen?
I ningú et diu el títol.
Quina d'elles et diran?
Et dirà quina d'elles, exacte. Dius, no, la del Rolex.
La del tipus com tu.
La de tipus com tu. La cançó és d'ara... He mirat últimament per actualitzar marcadors 881.440.000 reproduccions a Spotify i més de 683 visualitzacions a YouTube. Kitty-clink, 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 kitty-clink. Hi ha un moment de la cançó, tots sabem quin és, en què, però per ser de casa el recordarem, perquè si d'aquí un any han passat tantes coses al món que és possible que se us hagin anat del cap, la recordarem, que parlava d'un model de cotxe en concret.
Pero es que, claro.
No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo.
Aquí, páralo.
Paula, páralo.
Páralo. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Un any després, el Twingo ha experimentat un augment important en la seva popularitat. S'han disparat fins a un 270%.
270%?
Les recerques del model... d'aquest, del model Twingo, eh? Recerques online. La gent...
Perdona, el Twingo era el que tenia el botó aquell per posar els warnings?
Crec que sí.
Que seria el davant, que era com un botó vermell que sobresortia.
Sí, que era, que era com de concurs.
Sí.
Que de concurs deia... Mec! Jo la sé. I que la gent...
El pulsador.
Pensava que anava... I veies de Twingos amb el warning posat. Diu, per què no has de concursar, que esteu conduint? Aquest. Total, que s'ha disparat un 270% la recerca de Twingos online. La gent d'usuaris que busquen Twingos per adquirir-ne un.
Oh, és que era ferma.
Però Twingo, aviam, si tu ets de Barcelona, ara mateix... Ah, bueno, clar, models nous.
Sí, els models nous.
Model de l'època, igual no pot ni transitar ara mateix.
No!
No!
No, home, no, i ara, no, que contamina.
Llavors, per què el volem?
Jo vaig haver de llançar la meva Scoopy.
Tu tenies una Scoopy?
Això sí que fa mal.
Scoopy i la vaig haver de llançar.
Que t'hagués durat 3 vides, aquella de Scoopy.
Perquè contaminava. Contaminava.
Però, clar,
després vaig agafar un creuer i molt tranquil amb la meva consciència.
I cap problema.
No hi havia cap problema.
I tu pots circular.
Estava tranquil perquè gràcies a la meva moto que la vaig portar a desballestar, ja no contamino. Jo tinc la consciència tranquil·la.
Però... El millor d'això és que haguessis pogut agafar un creuer amb l'Scoopy, carregar-la dins, i anar a Mallorca, i anar a contaminar Mallorca, i no hagués passat res.
Jo el que et volia dir és que hi ha hagut un augment d'interès. És a dir...
Un 270% d'augment de recerques online de la gent teclejant, buscant Twingos desesperadament. Dius, a veure, ha tingut conseqüència això directe en el Twingo?
Això.
Doncs en el mercat d'ocasió el preu ha augmentat un 57% en un any. Un 57%. Per si us interessa, un Twingo l'any 2022, de segona mà, costava de mitjana 2.938 euros. Perquè és de segona mà
perquè
i és un cotxe anticot. El 2023 s'ha arribat a pagar per un Twingo 4.614 euros.
Doblats, clarament.
Val.
Un Twingo nou va molt més diners, però un Twingo d'així de segona mà, que és el que buscava la gent. La gent buscava el Twingo aquest
l'antic, no?
Aquest allò.
Del que botó.
Que tots els que tenien Ferrari se'l van canviar per un Twingo.
Clar,
eh?
Clar.
Sí, un cotxe així, sí, brut i petit.
No, el Piqué.
No, el Piqué, el Piqué.
El Piqué mateix.
El Piqué es va presentar amb
l'endemà de sortir la cançó.
Twingo, sí. Amb un Twingo. Ells en van comprar 10 i cada dia en fa servir un. I aquí és un dels moments que em va començar a fer pensar en què realment, què ens està passant. O sigui, a veure que, o sigui, aquest, realment això és el que a que la gent li preocupa? Estiu, jo estic realment molt preocupat.
Saps, et veig avui preocupat.
No, estic molt preocupat, perquè realment això és, sí, és el sí, que... O sigui, això us preocupa? Va, sí. És igual. Seguim endavant. I ens n'anem ara, si us sembla, als Estats Units. Taylor Swift.
Taylor Swift.
Taylor Swift, aquesta setmana ha fet història,
tot arreu.
Diumenge, sí, perquè va fer història,
sí.
Va aconseguir el Grammy, el quart millor, Grammy, sí, el millor àlbum, superant a figures de la música com Paul Simon, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Vivaldi, els va superar tots.
Vivaldi també.
A Vivaldi també, Vivaldi en portava 3. Sí, va guanyar...
Feia anys que no participava, no, potser.
Feia molts anys, això també. Va guanyar per primavera, estiu i hivern. La tardor es va quedar en segon pla.
La crítica no...
La tardor no els hi va agradar tant. Ja ho diuen, que la tardor costa. Costa molt.
Però, les tènies.
Per mi la tardor de Vivaldi és la que es mereix.
La bona, eh?
Ja, però ja sabem que els premis tenen,
crítica,
aquestes,
Mercè,
coses.
Ja,
tenen aquestes, no, coses. La tardor no els hi va agradar. Era més de primer i els hi va agradar.
La bona i...
Estiu i primavera eren favorites.
Sí.
Hivern va ser la sorpresa, que s'emportés el premi el millor àlbum. En canvi, tardor ho tenia complicat.
No va tenir sort. No va tenir sort perquè...
El vot demoscòpic.
El vot demoscòpic, sí. Hi havia un tal Chopin que la va patar aquell
any. Va desbancar i tot, sí, aquell any.
Total. Que, a veure, el tema no és que aquest, sinó que Taylor Swift és la protagonista d'una de les moltes teories de la conspiració.
Ah, sí?
Sí, que de tant en tant s'inventen grups afins a l'extrema dreta, als Estats Units, sobretot, molt afins a Donald Trump.
Sí.
Amb ell al capdavant, que se n'inventa unes quantes.
Perfecte.
No oblidem, Donald Trump, futur president dels Estats Units. No, quedem-nos amb aquesta
dada.
Quedem-nos amb aquesta dada.
Bueno, espera't, a veure.
L'últim té a veure amb la Super Bowl. La Super Bowl, que sabeu que la final es disputa aquest diumenge, que és aquest esport que ningú coneix, però que tothom segueix, perquè ningú sap com es juga, però que tothom segueix.
Mira, l'altre dia li vaig demanar al Ferran Capdevila: Ferran, explica'm com es juga aquest esport. T'ho vaig explicar, t'ho vaig demanar o no?
Li vaig dir,
però es juga amb les mans o amb els peus? Diu, és una barreja de tot. Diu, però que és complicat i que és xulo de veure, no? A ell li agrada, el Ferran.
Sí, no, els partits duren 6 hores, sí.
És lentot.
És lentot, és això.
És lentot?
És lent, és lent.
Diu que sí.
No tant com el cricket.
Quants gols s'arriben a fer o no?
Molts, molts.
Bueno, gols, o com es diu això?
Ensaios.
Jo pregunto, no tinc idea.
Touchdown és del futbol americà o del rugby?
No, touchdown és futbol americà, sí, sí.
Futbol americà, també.
Sí.
Què va ser primer, el futbol americà o el rugby? Rugby, no?
El rugby, seguríssim.
El rugby té pinta... Sí, sí, sí. Bueno, de fet, té el Lasso, sabeu la sèrie Té el Lasso?
Sí.
No?
Sí.
Ell venia de ser l'entrenador de futbol americà, no? I quan va arribar a la Lliga Britànica...
Resulta que és el futbol de tota la vida.
És un altre tipus de futbol. No tenia ni cap ni peus, mai millor dit.
Sí, 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 és molt més...
Bueno,
és igual.
Bueno, almenys es juga amb el peu, que... El futbol,
sí,
vull dir.
Sí,
el,
sí.
El nostre.
El nostre, sí, afortunadament. Bueno, depèn de l'equip. Total, que diumenge a la Super Bowl enfronta San Francisco 49ers i els Kansas City Chiefs. I l'estrella d'aquest equip és, no sé si el coneixeu, Travis Kelce,
sí,
que és l'actual parella de Taylor Swift.
Sí, sí.
Vale, aquí, fins situats.
Situats.
Doncs diuen que la final estaria arreglada,
no,
amanyada, en català incorrecte, perquè guanyés els de Kansas.
Però per la Taylor.
Sense cansar-se.
Mira.
Aprofitant l'idili entre la Swift i el Kelce, perquè això faria que ella guanyés encara més popularitat.
Encara més.
O sigui,
encara
més. Ja.
Ella, per ella, en 5 guanyessin molta. Ella encara més.
Sí.
I a qui beneficiaria això?
Aquí.
Aquest home que confon Mèxic i Xina.
Amb Biden.
Ai, Egipte.
Biden.
Amb Joe Biden. En les eleccions presidencials, Taylor Swift es va declarar seguidora i va donar suport a Biden ja fa uns quants anys, i s'espera que ara també doni suport a Biden. I llavors, clar, diuen, augmenta la popularitat. Per què? Perquè ella té més popularitat.
Ostres.
Per què? Perquè ha guanyat d'allò. Volen, fins i tot, que es comenta que participi en aquella mitja part que fan de la Super Bowl.
El Half Time, sí.
Els Half Times.
Usher. Tu saps qui és Usher o no?
Usher, sí. Qui és Usher?
Paula, Posa'ns Asher una mica.
Asher.
Que així el Serra es va...
Ah, sí, per
tu,
favor.
Tu ho miraràs o no?
Asher. És el, és no, perquè és de matinada.
Ah, és veritat. De, fan, de diumenge a dilluns.
El fan a la tele 3 o al Som 3.cat?
Mira, això en Ferran. Fan a la tele lineal.
Em temo que no surt a TV3.
La Super Bowl, no. Per on la donen? Per la...
Sport 3, potser.
Potser no Sport 3. Però Sport 3 no està al Som 3.
Molt bé,
estar. Somcat.3 no hi és.
Somcat.
Jo és que només no miro ara Somcat.3.
Ja està, tot el dia.
Sí. Perdona, m'he enganxat i de quina manera...
Núñez.
Oh, el Núñez, ja, sí, el Núñez el vaig veure tot d'una carrera a la travessa.
Home!
Que em va agradar
que,
molt.
Que participarà, saps que hi ha una altra
edició? Sí, i tant.
Edició? Sí?
Sí, sí. Sí. No arribaria, ni diguéssim, ves en aquell pi d'allà, que té 6 branques, ni arribaria aquell pi que està a 100 metres. Jo tinc un sentit de l'orientació que...
Home, però si el veus, David, si el veus...
El problema és que ni veient-lo em perdria.
Tu tens mal l'orientació?
Buf!
Ah, sí?
Desastre.
Pobre Roser.
Jo de... És que ella no sé si està al meu nivell o em supera amb
l'orientació. Millor, perquè si no...
No, sí, però no ens discutim en el cotxe.
Bueno, Asher...
No, discutim molt en el
cotxe. Mira, és aquest, Asher.
Aviam, Asher.
Aquest actuarà...
Aquest és el que actua el Half-Time.
Ah, exacte. Aquest any, en Post Malone, que és un DJ, com també DJ Tiesto, i, sí. I em sembla que
o
un altre
que la
DJ...
Taylor no. La Taylor no. Bueno, total,
Taylor no.
Que ja sapigueu, que no cal que el mireu, que el partit el guanyaran el Kansas City Chiefs,
sí.
Aquests, perquè està amanyat, perquè...
I el Travis.
I així la, ella guanyarà en popularitat, donarà suport al Biden, i el Biden, amb 93 anys, tornarà a guanyar les eleccions a la presidència dels Estats Units. Què? Continuem encantats amb el futur de la humanitat.
Encara més?
Sí? No, no. Vaig a donar un punt d'esperança.
Per favor.
Un punt d'esperança.
Acabem bé la setmana.
Oh. Anem a veure. Primer us pregunto, coneixeu la nova moda dels esdeveniments RSC?
Com?
RSC. No. RSC. No, és en català.
RSC.
RSC. Ara us ho explico. A veure, cada vegada hi ha més empreses que organitzen pels seus empleats i empleades unes jornades com d'unió entre els treballadors, sobretot empreses
team
grans.
Team building.
Ah, aquí està. Molt bé, jo sabia, no tenia que era el team building. Perquè ara, el que abans era una gincama i una activitat esportiva d'un dia, ara es diu team building.
Sí.
Això hi ha un altre però factor més de que estem fatal.
L'anglicisme. Aquí m'hi trobaràs.
Però tu saps el team building, no? Què és? O sigui, és
el, ara sí, perquè ho he llegit.
Val.
Jo fins fa dos dies no sabia què era el team building. Jo, per mi, era... Anem a fer una calçotada
fem
junts.
Pinya.
O fem pinya.
O fem pinya, clar.
Total.
Doncs, i què és? Com ho explicaries?
Total, això explicaria doncs, que fan jornades, se'ls emporten d'excursió,
els
treballadors de la seva empresa els diu anem a muntar un futbolí, o unes regates, o unes olimpíades...
No s'hi posen per poc.
No, fan de tot, fan moltes coses.
Però això és per enfortir, diguéssim, els lligams
sí,
de l'equip.
Exacte,
no?
Perquè el departament... de recursos humans, que no té ni idea... No, els recursos humans coneix a tots. Però el departament de conciliació familiar es faci amb el departament d'engurones domèstiques,
vale.
Per exemple, que són dos departaments que mai...
No es trobarien.
No es trobarien
a la nord, l'altre està a la sud.
Sí. Exacte. I vale. Aleshores, d'aquesta manera, unifiquem
exemple...
a la nord i a la sud, a l'est, a l'oest...
Clar.
Vuitena planta en planta baixa i anem sí. Tots junts, fem un conglomerat com una pilota de carn d'olla vale. I anem tots junts durant un dia i fem activitats.
Sí. Et consta, David, si això es fa en horari laboral o...
Jo crec que es fa cap de setmana.
Ep, sí?
Jo crec que sí.
Sí.
Perquè, si no, clar...
Ho vam fer amb la Paula, perquè perdrien... estàvem com molt aïllades, molt distanciades.
Ho he fet, no?
I clar, perquè les...
pues
l'equip tècnic
molt...
i redacció... Vam anar a Pompeia. Sí, de fet, ens va convidar el Minguella, perquè ja ho va notar ell en directe. O sigui, ell en directe ja va notar.
No dona atenció.
Un ambient
és que
tens,
Minguella,
la Paula
Minguella,
i els redactors.
Tot ho apunta amb un tovalló, a més a més.
Clar. Llavors, doncs mira, vam fer el team building al Pompeia jugant a dos.
Molt bé. Doncs
això
és
seria...
Això és el team building. Això és el team building.
Val.
Ara, hem introduït en el team building les activitats RSC. Què vol dir això? Són les sigles de Responsabilitat Social Corporativa.
Què?
És a dir... que fan grups, també uneixen els grups de les... Però que, els, per exemple, se'ls emporten a netejar platges de pèl·lets.
Com? Ah?
Per exemple.
Bueno.
O ostres. A fer una reforestació d'arbres a Collserola.
Ah, que no t'ho hem dit, Uri, que aquest, el cap de setmana que ve...
Hi ha pèl·lets, toca
sí,
pèl·lets.
No t'ho he dit, la Harker,
no sé si prefereixo l'humor amarillo perillosíssim o paintball de team building tota la vida.
Això ja m'hi apuntaria jo, l'humor amarillo, eh?
Però pots prendre molt mal, eh?
Bueno.
Serà...
Sí.
Vindràs o no?
Feu un... Perdona, si feu un humor amarillo, com no m'ho digueu, m'enfado. Sisplau, jo vull... És el somni és que... meu, de petit.
Jo sé que s'enfadaria, el Serra.
Jo, si és el meu somni, anar amb un humor amarillo.
Hi anem.
Ah, doncs organitzem-ne.
Va, fem-ho. Escolta, però... Haig de posar freno aquí. Andreu González va patir...
Lesions fortes,
una lesió
no?
al braç, eh?
Perquè t'has de prendre amb calma.
Perquè l'Andreu va a tope.
És molt competitiu, és molt competitiu.
És un animal competitiu.
És un animal competitiu, no. S'ha d'anar a gaudir i no a guanyar. I no a guanyar.
I arribar dilluns bé.
Exacte, sobretot. Per exemple, he dit, neteja de platges, reforestació d'arbres, construcció de bicicletes solidàries, se'ls aporten muntallers i posen, els fan construir bicicletes que després donen a organitzacions benèfiques. Barranquisme solidari, mentre fas barranquisme netegen rius. Més coses, eh? Construcció de refugis per ocells.
Això és bonic.
I per insectes.
Això ja no tant.
També per abelles, per exemple. O construcció d'instruments amb material reciclat.
Ah.
Total, que se'ls emporten aquí un dia i fan tot això de manera que estan contribuint...
A la societat.
A la societat i a un món millor, val?
Val.
A part de cohesionar el grup, sí?
I en cap de setmana.
Fan un bé per la humanitat. I què més fan? Netegen consciències.
També.
Que te'n va molt bé. Seria, si fem un resum, com una mostra d'hipocresia elevat a l'enèsima potència, per exemple. És a dir, ara imagina't que jo estic treballant en una empresa.
Sí.
Així, un broker. Un broker... Així,
fas cara
modern,
de broker.
Fas cara de
broker. Sí, jo crec que sí.
Així, broker, així, vaig amb la meva americana, però amb ambes...
Desenfadat.
Desenfadat, sense corbata, sobretot, sense corbata, amb l'americana així una miqueta oberta.
Una mica de pit llop.
Una miqueta ensenyant una miqueta de pèl al pit, així d'allò. I me'n vaig un parell d'horetes a netejar una platja. Sí?
Va.
Un dissabte, amb tots els meus amics de l'empresa, treballadors, companys. Acaba el dissabte, a l'hora de dinar i ja estic a casa, agafo el Porsche Cayenne i me'n vaig a esquiar amb una estació d'esquí amb un reciclatge de neu d'aïllat artificial.
I el dilluns pots, no sé, tancar unes operacions...
Tinc la consciència supertranquil·la.
Molt.
Perquè he netejat la platja de pèl·lets.
Clar.
Dos horetes.
Després és igual, jo si he agafat el Ford Cayenne i el Porsche Cayenne i he contaminat tot allò. I a mi això, jo no coneixia, el RSS no el coneixia.
No, jo tampoc.
I existeix,
se'ls emporten
a passar arbres.
Sí.
Si tu pots d'allà i dir, escolta, fem una excursió per Collserola i us explicarem una miqueta, perquè això va en funció, perquè això les empreses paguen, eh?
Què vols dir que paguen?
Que hi ha empreses que ho munten. Espera't, hi ha una empresa que munta això i tu com a empresa pagues aquesta...
Pagues en aquesta empresa,
o quin negoci.
Vas amb una agència de viatges i dius d'aquesta que organitza esdeveniments i dius, escolta, vull fer això, i llavors aquesta empresa de viatges, aquesta agència de viatges, contacta amb l'empresa que organitza els team buildings aquests dels RSC i cobra la meva comissió, l'empresa cobra el team building i netegem consciències, jo estic molt d'allò. Després és igual, com va la vida, i ja està, ja he fet la
feina
meva
feta.
Feina feta,
ja
no cal que faci partida, no cal que faci res més, i puc continuar amb el meu jet privat aquí, amb un avall, amb el creuer, amb el d'allò i tot això. És una mostra més, i això és el que realment em va fer preocupar molt.
Això era la notícia que portaves cap a l'esperança, eh?
Aquesta és la notícia cap a l'esperança. I tenim temps, ara no
tenim 4 minuts.
4 minuts, mira. Anem a Hondures un moment.
Anem a Hondures?
Va, vaig molt ràpid, perquè m'interessa que escoltem el tall.
Va.
No sé si heu vist el vídeo d'una professora, o això assegura ella que era una professora, que va presentar un examen oral per poder donar classes d'anglès.
Ep.
D'acord?
Sí.
Llavors havien de passar una prova, un examen oral. Lògicament, l'examen era en anglès.
Ah.
Si tu vas a presentar-te amb una professora d'anglès, la prova és en anglès, et fan les preguntes en anglès. Abans de començar, ella pregunta i especifica que ella, el seu és el nivell bàsic. Al tanto, no em feu preguntes ara, no em feu preguntes sobre Shakespeare o sobre el que sigui. Exacte, una miqueta... O sigui, fem nivell Trump, nivell Biden, que no pas nivell d'un altre nivell. L'examinador li fa la primera pregunta que demostra el nivell exigit, nivell alt, i a tot això és el que passa a continuació.
You send us your name before and then send when... What do you like to do in the school?
No, tool. I don't know the school. I am diploma.
Com?
Com?
Student.
Li he preguntat
what
el nom,
What grade do you want to have to teach?
Me?
What grade do you have to teach?
Quin greu? What quin greu, no, quin grau.
What grade
quin grau.
Do you have to teach?
A quin grau vols ensenyar?
Sí, sí. Per primària, eh?
Ui.
Aquí posarem l'efecte grills. Ric,
ric, ric,
ric, ric, ric, ric, ric.
Tinc la sensació que pregunta, tampoc.
No, el seu nivell no és molt alt, però vaja, com a mínim sap anglès.
A veure, què diu? The teacher?
The teacher.
What grade do you have?
Ser un teacher.
Clar.
Oh, what way?
Com?
Yes, no. What grey?
Yes, no, eh?
Grey?
I'm great, I'm great. I'm great, I'm happy.
Teacher. But my student.
No, or, os ho he dicho antes.
Profession.
Perquè sona professor.
Profession.
I am trying to help you to get your translator.
A veure.
Translator. Send something to the people over there.
Que és el jurat.
That you want to say your name, ai, your pobra. Age.
Digue'm el nom.
If you are married.
D'on vens, euro. Quan
sí,
vas néixer.
Ja,
un euro,
ja.
Ja. Diu, digue'm el nom. I ella...
Bien, I am speaking English basic. Ah, ja. I don't speak English here. But
Giri no.
Bien, yo no lo entiendo, realmente yo no lo entiendo.
Aquest és el si president del tribunal.
Yo no lo entiendo.
Digues, bien, yo, oh, por favor, dejémoslo aquí.
Ni bàsic ni no bàsic, tu.
Deixem-ho.
Clar, és que no només no m'entens el que t'estic preguntant,
sí, home,
sinó quan intentes respondre no té cap coherència amb el que t'estic preguntant, perquè t'han preguntat el nom i no s'ha vingut ni respondre el nom.
Perquè el nivell bàsic ai, potser no arriba a però explicar...
El que em pregunto és com aquesta dona va tenir el morro de presentar-se en aquesta
època. Això és morro, sí, sí.
Si tenia esperances de que la superaria...
Quina nota li van posar?
No, jo crec que no va passar la prova. Afortunadament no va passar la prova. Afortunadament pels nens de primària a Honduras, d'aquesta escola concretament a Honduras. Però vaja, això va passar a Honduras, bueno. Va ser un fet anecdòtic, aquí crec que no passaria. Ah, llavors, que si tenem en compte els resultats de PISA, vés a saber. Ah. Vés a saber el futur que ens depara, també, bueno. Amb la quitxalla que puja.
Gràcies per aquesta tertúlia dels
serem
tres
més optimistes.
I un coixí. Bueno, sí, estaria bé, la setmana que ve.
Va, setmana que ve,
ai, ja setmana vinc? Que ve no, d'aquí.
Ah,
no, és veritat.
Quin estrès, per favor.
Ah, però nosaltres és que t'enyorem.
Oh, escolta, jo, mira, com quan em digueu.
Fem una cosa.
Marquem data per l'humor amarillo i...
Exacte.
Això és important.
I perquè tornis a la tertúlia. Però ara anem a escoltar el Toscano, que ens expliqui tot el que ha passat en aquesta darrera hora de programa.
Sí, perquè he estat molt desconnectat.
I avui Omar Samba, tengo que parar aquí. A Operación Triunfo, a Fabricación Propia.